Al matí de Ràdio Sabadell. Els prescriptors.
I un dijous més arriben els nostres prescriptors. Saludem el nostre malalt de cinema, en Jan Sabater, que arriba amb dos objectius. D'una banda, ens parlarà dels nominats als Oscars i després ens parlarà d'aquelles pel·lícules imprescindibles que tots hauríem de veure aquest 2021. Bon dia, Jan.
Hola, molt bon dia.
Què tal? A veure, quina opinió tens sobre els Oscars d'enguany?
Mira, doncs, la veritat, ja més o menys vam parlar una mica de la màxima nominada, Mank. És una pel·lícula que em va decepcionar molt, sincerament. La van publicitar massa com la nova gran pel·lícula del segle i em va quedar poc a mi. Però de la pel·lícula que sí que m'agrada molt i ha estat molt nominada també, a part d'una que també hem parlat molt, que és de Los Siete de Chicago, que estic molt content amb les seves 6 nominacions, la que m'agrada molt i és la meva primera 10 recomanacions per aquest any que no ens podem perdre, és Minari.
Doncs vinga, que tenim el tràiler.
David, mira, són ruedas.
¿Ruedas?
¿Qué es esto?
Nuestro nuevo hogar. Queríamos empezar de cero. ¿Y es esto?
Papá va a hacer un huerto enorme.
Qué gran día para estar en la casa del señor. Si es la primera vez que venís, levantaos. Qué preciosa familia. Nos alegra que estéis aquí.
Doncs una història familiar que evidentment no deixa indiferent, no, Jan?
Bueno, i tant. Per tots aquells que els va enamorar Paràsitos, i que per l'altra banda també els va enamorar Històries d'un matrimoni, aquesta és la seva pel·lícula.
Doncs per fitxadíssima, eh? Jo segur que la veuré.
És per mi, el millor que s'ha fet en tot l'any, té una delicadesa, és perfecta en tots els sentits, amb tocs de comèdia, tocs de dramatisme extraordinari, és una obra d'art en majúscules i estic molt orgullós de les seves 6 nominacions, perquè ho mereix. I es mereix guanyar personalment.
Molt bé. I també tenies una altra proposta,
sí,
no? Que creus que doncs, és imperdible, també?
També. Continuant amb les 10 pel·lícules per aquest any, la que també crida molt ara mateix és Nomadland, que també té 6 nominacions als Oscars i que s'estrena d'aquí a poc, d'aquí a 2 setmanes, i tothom diu que és la gran candidata per guanyar el premi.
I per aquells que encara no han vist el tràiler, nosaltres el tenim.
Tú eres una de esas afortunadas que puede viajar a donde quiera.
Sí, señora, ya lo sé.
Y a veces os llaman nómadas.
Mi madre dice que no tienes dónde vivir, ¿es verdad?
No, sí que tengo dónde vivir. Lo que no tengo es una casa. No es lo mismo, ¿verdad?
No.
Mi marido trabajaba en la mina de USG en Empire y yo trabajé en recursos humanos unos años.
Ahora mismo la cosa está difícil. Tal vez debería plantearse la jubilación anticipada.
Necesito trabajar. Me gusta trabajar.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Doncs escoltàvem també, déu-n'hi-do, les declaracions que feien, una pel·lícula independent que és tota una declaració d'intencions, no? I que expressa molta denúncia.
Sí, és una pel·lícula que encara no l'hem pogut veure, però per al que he pogut llegir està centrada molt en criticar els fets als Estats Units durant la gran recessió ara, el 2008, i és una dona que al quedar-se sense res decideix començar a visitar tots els Estats Units, fer una road movie, mirant com ha afectat la crisi al país. No sé què pensar. Per començar, l'actriu principal és la Frances McDormand, que a mi personalment és una actriu que mai m'ha acabat de convèncer.
Però que aquí em dóna la sensació que t'enamora, no?
No ho sé, no,
no
sé
saps,
si pot
no
ser.
Saps.
Tinc por perquè tant pot ser una pel·lícula molt, molt bona i que em sorprengui molt, com una pel·lícula que també l'hagin inflat una mica com a manc.
Home,
s'ha de veure.
Haurem de veure-la, li haurem de donar una oportunitat. La veritat és que les imatges són brutals, també,
sí.
Enmig de la natura.
Sí, 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 pot ser molt bona.
Molt
s'ha
bé.
De veure.
Doncs vinga, seguim amb aquesta llista. Què més ens proposes?
Aquest any serà un any molt ple. He tingut que treure molta cosa de la llista per poder anar ràpid, perquè, clar, com que l'any passat no es va poder estrenar res, aquest any caurà tot de cop. I sobretot hi ha dues pel·lícules que s'han passat aquest 2021 i que sonen molt, que són, la primera és Dune, del Denis Villeneuve, que s'estrenarà el 17 de setembre, o sigui, haurem d'esperar bastant, i que és el remake de la versió del llibre que ja va fer David Lynch en el seu moment i que va ser un fracàs estrepitós. Però sembla que aquest cop pot anar molt bé, si més no perquè Denis Villeneuve té molt coneixement entorn a aquest gènere, entorn a la fotografia, així que pot quedar una pel·lícula espectacular. Veiem si finalment pot arribar.
Molt bé, doncs esperem que també doncs arribi. I vinga, seguim.
La segona en tenir atenció és The French Dispatch, la nova pel·lícula de Wes Anderson, que aquesta ja és una pel·lícula que constantment s'està retrasant. Ara mateix no té ni data. S'espera que s'estreni aquest any. Però
clar,
ho has de saber.
Clar, i tot això suposo que condicionats per la Covid, no?
Sí, sí, sí. I és una pena perquè només mirar els actors que surten, des de Bill Murray, McDormand també, Wright, Brody, Swinton, milers de persones, pot ser una pel·lícula extraordinària, però no se'n sap res.
Doncs haurem d'esperar i molt atents, no? Perquè, com tu dius, és una de les pel·lícules més esperades i, a més, amb aquest cineasta, que també doncs, és molt particular, la seva mirada i la seva manera d'explicar les històries, totalment.
A mi m'enamora, però hi ha molta gent que l'odia.
Sí, sí, jo crec que no deixa indiferent,
No,
això sí, o t'agrada o no t'agrada. Molt bé, doncs aquesta era la següent opció i tens moltes més. Vinga,
sí,
seguim.
Sí, sí. Seguim amb una altra, que aquesta sí que a tothom li agradarà, menys a mi, que és el 10 de desembre arribarà el remake de West Side Story, fet per l'Spielberg.
Home, la veritat és que pinta molt bé, a més amb l'Spielberg, no? I és un clàssic, jo crec.
Sí, però a mi sóc d'aquests que quan una pel·lícula és perfecta no li fa falta remake.
Això també és veritat, però potser, clar, per les noves generacions, no?, també és interessant descobrir aquesta, no?, aquesta història.
Però per mi personalment ha sigut innecessari. Però vaja, s'haurà de veure aviam.
Sí, sí, perquè et veig contundent, Jan?
Sí, sí.
Molt bé, i seguim amb quina vols continuar ara?
Seguim. Ara parlem de Don't Look Up, d'Adam McKay. Aquesta pel·lícula a mi és de les que potser em fa més gràcia de l'any. També no té data encara d'estrena, així que s'haurà de confirmar, ja em sé si va tard o d'hora. Però l'haurem de tenir molt en compte perquè, per començar, serà la gran estrena de Netflix. Que aquest any Netflix anirà molt fluixa, té molt poques pel·lícules i la gran serà aquesta. I, a més, l'Adam McKay és un director que no és tan conegut com Spielberg, òbviament, però potser molts el coneixen per una pel·lícula que va fer el 2018, que és Vice, que per mi era una obra d'art magnífica. És un director molt experimental, que no es talla gens ni mica, i ara farà una història sobre uns científics que descobreixen que un meteorit està a punt de destruir la Terra, però com que són uns pringats, intenten convèncer el món de què passarà.
O sigui, que és en clau d'humor, entenc.
Ui, tant, tant.
Una pel·lícula doncs, apocalíptica, però doncs, amb humor negre, també.
Totalment.
Molt bé. I també ens has de parlar de Luca, no?
També us vaig a parlar de Luca, correcte. Luca és la nova pel·lícula, és la pel·lícula d'aquest any de Pixar. Després de Soul, que jo ja vaig dir que per mi és la millor pel·lícula que ha fet mai Pixar, queda el llistó molt alt. No sé si l'atraparà, però sí que és veritat que Luca té una cosa i és el director, que és l'Erico Casarosa, que segurament no el coneixes.
No, la veritat és que no.
Perquè només ha fet una cosa, com a director només ha fet una cosa, que és un curt que es diu La Luna, que és un dels curts que havia fet Pixar anteriorment, que per mi dels curts de Pixar ha sigut el millor que han fet mai, venint aquí amb els millors. És un curt fantàstic i, ostres, és molt bona notícia que se li hagi donat al director aquesta possibilitat, perquè, a més, fa pinta que serà una història molt personal de la seva infantesa, tornant a la seva infantesa, així que pot ser molt... molt bona.
Molt emotiva. I, evidentment, doncs, en aquesta llista de pel·lícules imprescindibles, segur que hi haurà moltes seqüeles també de Marvel,
sí,
no?
Sí, sí. Per mi el gran problema d'aquest any és que estarà carregadíssim de seqüeles. Tenim això, que Marvel reinicia un altre cop el seu univers cinematogràfic, amb La Viuda Negra, els Eternals, el Venom... Però, a més, ara d'aquí res arriba la nova pel·lícula de la Liga de la Justícia, la versió extensa de la pel·lícula, de 4 hores, que pot ser bastant horrible veure jo, més tenint en compte com era la pel·lícula original.
Ens afartarem de menjar crispetes, sí, no? Perquè 4 hores, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí. No, però no estarà als cinemes, només estarà...
Ah, només a les plataformes, va, sí, HBO.
Sí, sí. Però, bueno, i després també, doncs, això, No Time to Die, que aquesta sí que em fa il·lusió, del James Bond. Matrix 4 arriba, també una pel·lícula que no entenc ben bé per què existeix i per què existeix ara.
O sigui que tu ets un hater, de Matrix? Ni la primera et va agradar o què?
No, sí, sí, les pel·lícules m'agraden, però fer un remake al cap de... sembla que deuen ser 15 anys.
Doncs sí, mínim, sí, sí.
Sense tampoc cap intenció, quan la història ja quedava bastant tancada. És, per exemple, un altre remake que ara fan, que fan la segona part de Top Gun, que no entenc quina necessitat hi ha d'això més enllà de la necessitat comercial.
Doncs mira, la necessitat de tenir noves idees, eh? Potser sí, aquest any de pandèmia potser la gent tampoc no és tan creativa, no?
No, pot ser, perquè...
O és un any molt arriscat i potser és més interessant. Clar, potser és un any també més arriscat i la gent també intenta treure profit de productes que ja saben que funcionen.
Sí, sí. També Hollywood ha entrat molt en aquesta línia de vaig a lo segur, a fer remakes, fer segones parts, fer seqüeles i ens quedem on estem. És una pena, però anem cap aquí.
I, escolta, per acabar, per tancar, d'aquestes 10 pel·lícules imprescindibles, tu amb quina et quedes?
Jo em quedaria, entre totes aquestes, bueno, òbviament Minari, però perquè ja l'he vist, i de la resta em quedaria amb dos.
Quines?
Primer de tot, de French Dispatch, perquè sóc un gran fan i amant de Wes Anderson, i la segona, la de Don't Look Up, que realment, veient com va ser Vice, pot ser una obra disparatada i creativa per tots costats.
Doncs haurem d'esperar i veure-les i llavors en parlarem. Moltíssimes gràcies, Jan, com sempre, un plaer, cuida't molt.
Igualment.
I nosaltres deixem el cinema a banda i el que fem ara és parlar amb el nostre prescriptor musical. Yonghe, bon dia.
Bon dia.
Mira, sona la teva sintonia, va.
Si pogués fer que les coses em sortissin bé, seria com el rei de copes i el més xulo del carrer.
Doncs a veure, què és el que ens proposes avui? Perquè avui descobrirem, gràcies a tu, la mirada d'una cantant, no? Una terrassenca, que també té molts vincles amb la nostra ciutat, amb Sabadell.
Sí, tant. Sí, la Nunu és terrassenca, però això és... Jo la vaig conèixer de molt joveneta, jo crec que tenia 20 anyets acabats de fer. Ella va entrar a l'última època de Mutis, que era la banda del Litus, i llavors ja sí, vaig veure que era molt bona, això. I la vaig intentar col·locar en produccions i tal, i sempre la feia això, la feia fer coros i ho feia genial. Jo la vaig batallar com les Nunu Sisters, perquè ella mateixa es feia, doncs, diverses veus i no calia ni dir-li que havia de fer, que ho feia tota soleta. I a la que vaig tenir ocasió, la vaig col·locar en el primer disc que vaig fer jo, i des de llavors és una peça imprescindible per mi. Però aquí és la gràcia, està amb doncs, això, que la Nunu per fi ara ha tret el seu propi disc, un projecte molt maco, amb tres dones, allò, una, la que ha fet la lletra, les lletres, que es diu Ana Fernández, la que ha fet la part gràfica, la portada, i que es diu Judit Conache, i la Nunu, que és això, que és la que canta, o que ha escrit la música, i... i ho defensa.
Doncs vinga, va, escoltem Cendres.
Mm-hmm. m'hi escolar com la llum encenent el cor i prenent la tija he colpit com la por arissant la pell i fiblant l'espina calen tants hiverns per curar un incendi calen tants hiverns per curar un incendi.
Així de bé, doncs, s'escolta aquest tema, no?, de l'eco de la cova, que ja és una mica de tots nosaltres, els vallesans. Bon dia, Nunu.
Hola, bon dia.
Escolta, felicitats, sona molt bé, eh?
Moltes gràcies.
explica'ns quant de temps portes, doncs, imagino que coent, no?, aquest treball, i una mica explica'ns també, doncs, que ara ens explicava en Llongue, però qui t'ha acompanyat en aquesta aventura?
Doncs, en realitat fa molt, molt de temps que va començar això sense nosaltres saber-ho, inclús. Va ser a través de llegir els textos de l'Anna, li vaig proposar musicar una de les poesies i bueno, primer amb una mica de patiment de dir li agradarà, no, perquè és una cosa molt de la seva entranya, no? I jugar amb això, pues, és delicat. Però li va agradar molt i llavors vam fer les presentacions del seu poemari, que era Cova, incloent les meves cançons, que havia fet quatre poemes musicats en directe, i vam fer totes aquestes presentacions amb aquest material. Llavors a mi em va començar a venir ganes d'això, gravar-ho bé i tenir com algo físic, no? On estigués això. I em vaig decidir fer un Verkami, perquè gravar un disc és molt car. I m'ha sortit molt bé, la veritat.
Veus? Veus?
Sí.
Sort, eh? Llongue, també, sort d'aquestes plataformes avui dia, no? Perquè tal i com, doncs, es troba al mercat, no?, la indústria discogràfica, doncs, és una opció moltes vegades per fer, doncs, això, el teu producte i també la teva manera, no?
Sí, clar, les coses aquestes com els Verkami, en certa manera, venen a ser com jo faré un disc, tu confies en mi, per la qual me'l compres abans que el faci, i així ens el puc fer, no? Jo crec que és una bona solució, perquè després moltes vegades sí que tens assegurada, doncs, que la gent que et segueix, doncs, te'l comprarà, però és una mica com un peix que es mossega la cua. D'aquesta manera és com et fan una confiança i després ho tires endavant, i funciona.
De moment no a tot ha funcionat, no? Bé, o sigui, contenta, m'imagino.
Sí, jo estic molt contenta i molt agraïda també, no?, de totes aquestes persones que al final confien una mica cegues, perquè no saben el que sortirà, no?, de tot això.
I escolta, mira, doncs ha sortit un discàs, no?, que ara presentareu també, no?, que esteu presentant.
Sí, ara el que hem fet és muntar un format espectacle amb l'Anna Fernández i la Judit, on hi canto alguns dels poemes d'aquest eco i també alguns inèdits del nou poemari en el que treballa l'Anna, que es diu Partir, i hem confeccionat aquest espectacle que es diu Intempèria i que el presentem, tenim molta sort també de fer-ho, al Barnasant diumenge que ve, o sigui, d'aquesta setmana que entrarà.
Doncs escolta, escoltem un altre dels temes, Catarsi.
Dius que si escric per sentir-me bé no hi tinc lloc al vostre cau. I si em maquillo com una fera seré una intrusa al teu jazz. Però la teva por i la meva parteixen exactament del mateix.
si haguessis viscut fa més de 10.000 anys, tu també pintaries bisons a la cova de nit per no viure de morir, per no viure de morir de dia. Però la teva por i la meva parteixen
Ha estat també una catarsi per vosaltres, no? Per tots els que heu participat en aquest disc.
Sí, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
A mi em fa gràcia perquè la Nuno en aquest disc, diguem, les seves qualitats com a cantant estaven més que demostrades, però s'ha empoderat, ja que la cosa va de dones empoderades, s'ha empoderat com a guitarrista i toca la guitarra, totes les guitarres espanyoles, diguem, les està tocant ella, que és una cosa que no crec, no fa massa temps, crec que no s'hagués ni imaginat que hi hauria un disc fent les guitarres d'ella, la qual jo la felicito molt, perquè d'això es tracta en aquesta vida, moltes coses, la primera muralla no ens la posem nosaltres mateixos, no?
Sí, sí que és del tot veritat. Jo, bueno, és una cosa que no he confiat mai massa, perquè soc totalment autodidacta amb la guitarra. I mira, entre altres coses, el lloc que precisament m'has ensenyat molts acords i com digitacions i coses que bueno, jo no en tenia ni idea. I va ser justament un dia a casa Llongue, a l'estudi, que li vaig dir, gravem els temes així com per jo poder-ho registrar i, bueno, sense cap pretensió. I quan ho escoltava vaig dir, ah, doncs no... No està tan malament, no?, aquesta guitarra. I va ser com...
Sí, va ser la guspira, bueno. L'estudi d'en Llongue va ser com la guspira per després aquest eco, no?, aquest fruit de la inspiració, bueno, de la sinergia.
Ha sigut la guspira de moltes coses. Altres coses, l'estudi d'en Llongue, perquè...
Bueno, ens retroalimentem, perquè la Nuno és professora de cant i també jo, després de passar les meves pneumonies i tal, em va ensenyar a fer coses amb la veu també, i també em va ajudar molt. Em va ensenyar a fer el bé, que encara agraeixo molt.
Però això és important, el que ara expliqueu també, doncs aquest bescanvi, no?, compartir doncs, entre els artistes, no?, doncs aquests coneixements, que no sempre passa.
Clar, clar, que bàsicament és això, l'art és això, és compartir, copiar-se els uns als altres, i sí. Evidentment, inclús sense voler, com que no us et fa igual, és quan crees, perquè és la manera de versionar. I això ve des del visor aquest de la cova que parlava la Nuno, la cançó d'abans.
Uh-huh. I escolta, sí. Nuno, digue'ns, no sé, un cop ja doncs, tens el disc, no?, el treball a les mans, i ara doncs, aquest concert al cap de setmana, com et sents, no?, i una mica com definiries aquesta etapa?
Doncs em sento molt feliç i molt agraïda també, connectant amb el que acabem de dir, de la generositat de les persones que he tingut al voltant. Uh-huh. També els productors del disc, que són Olivera Estudi, en Pau Brugada i en Vic Moliner, han entregat molt de la seva creativitat, també de la seva sensibilitat perquè això sigui possible, i la Casa de la Música també em van donar una beca fa un any, i totes aquestes coses, és com emocionant ara veure-ho mesclat amb tot el que jo hi he posat, no? Uh-huh. També, i tenir-ho a les mans, és que no es pot descriure, fa una emoció molt gran, i sentir-te això a un Spotify o alguna cosa així, no? Algo que sembla una tonteria, no?, però que obris això i escoltis a tu i que tu saps tot el que hi ha allà,
clar,
que hi ha des de les primeres gravacions que vaig fer amb el Llongue, el primer cop que vaig llegir els poemes de l'Anna, No, tot està allà. Tot està allà.
Doncs, escolteu, també, clar, hem de dir que el que comentàvem, no?, que sona molt bé, que està allà a totes les plataformes, no?, però que, evidentment, no és una època complicada. Com està responent la gent? O sigui, tots els mecenes, tota la gent que ha participat al Barcami, i també quines crítiques t'estan arribant?
Doncs estic molt contenta perquè està agradant molt. I una de les coses que m'arriba més, que em fa molta il·lusió, és com que la gent em diu, me l'he posat un cop, i després un altre, i després un altre, com que se l'escolten diverses vegades seguides, que els serveix com de fons, no?
Com si fos un mantra, no?
D'una poqueta, el disc, te l'escoltes en poca estona.
Sí, sí.
Igual també fa això, doncs, una mica que dius, ja s'ha acabat, doncs va, el tornarem a escoltar.
Però això és... un altre cop, no?
Però això és perquè...
Si no t'agradés, no te'l tornaries a posar, no?
Clar, això és el que anava a dir, que si te'l tornes a posar és perquè agrada, no? Si te'l poses així com si fos un mantra.
Sí, la gent em diu això, ai, me l'he posat en bucle. I dic, ai, que bé.
I com estàs vivint aquesta pandèmia, però? No, perquè, clar, m'imagino que és complicat, no?, també trobar espais per fer, doncs, aquests concerts, no?, o aquestes activitats, sí, no?, aquestes performances que fareu.
Sí, la veritat és que, bueno, pels músics està sent molt dur i a la vegada, jo almenys en el meu cas, em va donar un espai de creació que no tinc en la meva vida habitual. És a dir, jo treballo molt, dono moltes classes també, i el fet de parar va ser com que va permetre també que la creativitat, doncs, sortís amb més força. En aquest sentit.
Doncs això és bonic, no? Jo a vegades cal fer un respir, no?, per agafar,
sí, a veure,
doncs, més força.
És que, a veure, aquesta pandèmia, evidentment, la part dolenta la coneixem tots i no cal parlar-ne més perquè està flor de pell. Però sí que hi ha una part positiva i jo a vegades, ja fa temps que ho dic, potser un dia trobarem a faltar aquells dies de la pandèmia en què estàvem tan tranquil·lets que no ens deixaven sortir de casa, però ara ens obligava a fer coses que no havíem fet o podem dedicar a fer aquelles coses que sempre volíem fer. Allò que dius, algun dia faré tal cosa, t'imagines,
sí, sí,
no sé, jubilat arreglant fotos, dius, perfecte, no ha calgut arribar a aquell moment per posar-me a arreglar aquest àlbum de fotos. I que diu arreglar un àlbum de fotos vol dir reordenar moltes coses emocionals, creatives, això. I crec que en aquest sentit ha sigut interessant. Hem d'aprendre en alguna cosa i crec que aquí està una mica la cosa.
Doncs ens hauríem de quedar amb això, que de tant en tant hem de mirar cap endins, no?, per després, doncs, que sorgeixi aquesta creativitat o treballs, propostes tan interessants com aquest Eco de la Cova que ens explicava avui i que compartia amb nosaltres la Nunu. Moltíssimes gràcies a tots dos. Una abraçada des de la distància.
Gràcies a vosaltres.
M'he escolat com la llum encenent el cor i prenent la tija. He colpit com la por eriçant la pell i fiblant l'espina, calentant hiverns curar un incendi, calentar